protagonista de la nostra entrevista d'avui és en Jaume Bernadet. Ja ho sabeu, tots aquells que ens escolteu des de l'inici del programa, els que hagin punxat aquí al mig, doncs ara ens trobaran de cop i volta, per tant també ho diem. I amb en Jaume volem parlar de dues coses, bàsicament, però sobretot de la seva vinculació, evidentment, de tants i tants i tants anys amb Comediants, que celebra 40 anys ara. Dels quals tu n'hi has passat una bona munió d'aquests 40, no, Jaume?
Un grapat, sí, un grapat. El grup va començar a funcionar a finals del 71, jo vaig entrar al gener del 75, o sigui que he passat 36 de moment.
De moment.
36 anyets, sí, sí.
I ara ets el director artístic.
Dirigeixo artísticament en projectes, sobretot mogudes grosses de carrer, coses amb col·lectius de participació popular, cabalgates, invencions teatrals, tot aquest aspecte de coses és el que solc fer.
Quina és la feina del director artístic?
Bueno, es tracta d'agafar, és com un xef, no? Té tots els ingredients, té les músiques, té els actors, té la idea de vestuari que vol fer, el conte que vol explicar, com el vol explicar, té l'espai on t'ho vol fer, perquè mai és igual. De vegades és un edifici, de vegades és un carrer, de vegades és un estadi, de vegades és una estació de metro o de vegades és un llac o el mar, no? I per tant ha d'aplicar aquest espai al criteri i ha d'harmonitzar totes les coses, doncs que tinguin continuïtat, que tinguin harmonia, que funcionin i que emocionin.
I de tota aquesta trajectòria de tants anys amb Comediants, Jaume, és una pregunta tòpica, ja ho sé, però m'agradaria fer-te-la també. Quins records més especials tindries tu? Perquè, clar, explicar la història de Comediants ara és impossible, però en tot cas segurament hi ha algunes coses puntuals que tu recordes especialment.
Clar, hi ha coses que especialment m'han tocat molt a mi com a persona i n'hi ha que són molt importants com a Comediants, no? Com a persona, el moment que vaig entrar a Comediants, jo estava al dinar de Nadal de l'any 74, i li vaig dir al meu pare, porta'm a Sant Sadurní, que a l'autopista que vull fer autostop i anar-me'n a València, que em vull enganxar amb un grup que es diu Comediants. Home, però és Nadal, res. I així ho vaig fer, i vaig aterrissar al Micalet, al Teatre Micalet de València, i al cap de dos dies ja portava un cap gros a dalt l'escenari. Aquest per mi va ser un moment molt important. Després un altre moment molt important és quan als anys 80 vaig aplicar una cosa que era també la meva passió, que era la muntanya i l'alpinisme, aplicada als espectacles, no? Dic, home, podríem baixar amb ràpel amb caps grossos, no?, de les façanes de l'Ajuntament, ja que jo sé fer ràpel, i vinga, enganxar la corda i baixar amb ràpel amb caps grossos, no?, com ho feia, m'entrenava allà quan era jove, el capelló de Capellades, no?, aquell barranc, doncs, moments especials. Però per Comediants jo crec que hi ha hagut tres o quatre moments molt importants. El primer de tot va ser l'ocupació del carrer. Els anys que començàvem eren anys de franquisme, el carrer estava prohibit, més de tres persones era sospitós i podia intervenir la policia, diu que vostès estan confabulant contra l'Estat, no? I per tant, en l'espectacle que es deia Catacroc, que era el segon de la companyia, al final de l'espectacle convidàvem el públic a sortir al carrer i evidentment sortíem al carrer, aturàvem el tràfic i fèiem el final d'espectacle ballant amb un gegant que teníem a l'espectacle i uns caps grossos, no? La Guàrdia Civil no s'atrevia a parar perquè deia, bueno, és que aquí hi ha dones, hi ha nens, hi ha famílies, però ja tenen els permisos i ja es havia acabat i ara hem dins el teatre i ja està, no? Un moment molt important. Durant tots aquells anys, del 75 al 80, Comediants va estar treballant moltíssim, vinculat molt a aquesta força, aquest crit de llibertat que era ocupem el carrer com a símbol de llibertat i recuperem tot el que es pugui recuperar. I nosaltres tant recuperàvem un local per una sessió de veïns, com el teatre, el Saló Diana, en ple barri xinès, com a teatre, com anàvem a canviar els rètols dels carrers i els posàvem una altra vegada els que havien hagut durant la República, no? Era com dramatitzar i fer una festa d'aquests moments, no? Va ser molt interessant perquè al mateix temps també rebíem molts estímuls. Molta gent que ens deia, home, doncs aquí tenim unes màscares, o a les golfes de l'Ajuntament uns caps grossos que no es fan servir mai. Molts dels caps grossos de Comediants són recollits d'aquesta època i d'aquesta manera, no? Que els arreglàvem i els fèiem servir. O tenim unes músiques, unes partitures que es tocaven abans, en els carnavals d'abans, no les voleu pas tocar. I tot això era un material que anàvem recollint i anàvem fent aquest pòsit perquè sabíem el que no volíem fer, el tipus de teatre que no volíem fer, però no sabíem exactament quin era el nostre camí i el anàvem fent mentre el anàvem enriquint d'aquesta manera, no? Després, altres moments molt importants són espectacles que ha fet Comediants en llocs que depassen el fet teatral. Per exemple, el primer festival de teatre iberoamericà, recordo ara, que es va fer a Bogotà l'any 86, van posar una bomba en un teatre i va petar la bomba i no es va morir ningú. I per tant, el més normal era que suspenguessin el festival, però la directora, la Fanny Mickey, va dir: si vosaltres us hi veieu un cor, feu l'espectacle previst. L'espectacle previst era uns dimonis a la plaça Simón Bolívar, sense poder controlar de cap manera el fet de que es pogués posar alguna bomba, no? Nosaltres vam dir que sí, que hi jugàvem. Es va oferir a la gent com un acte de fe amb el teatre i amb la llibertat, i es va omplir, van haver 100.000 persones en aquella plaça. L'endemà la notícia era: los demonios congreguen más personal que el papa, que la visita del papa, no?
Un altre punt, suposo, bastant, bastant important són les Olimpiades, no? Suposo.
És evident. Les Olimpiades, d'alguna manera, hi han també tres punts que eclosionen tot el saber nostre. Un d'ells és la pel·lícula Somni d'un carrer, que es va rodar als carrers de Tàrrega i que va ser l'any abans de que ens encomanessin la direcció de la primera fira de teatre Trifulgues i Xim Xim al carrer, que ara és la fira de teatre de Tàrrega, l'any 81. El segon va ser la pel·lícula Carnaval, amb Carles Mira, perquè allà explicava una miqueta tota la nostra manera d'haver inventat coses, d'haver construït, d'haver barrejat música, teatre i dansa. I un altre punt va ser el 92, amb les Olimpiades, on a través d'aquest cant al foc vam voler fer un homenatge a, diguéssim, aquesta tradició mediterrània que hem mamat des de petits, tot i haver estat prohibida moltes vegades, però doncs que hem anat aprenent. I ja et dic, un referent és la Patum, l'altre són les bèsties de foc que hi ha als pobles d'arreu de Catalunya, i l'altre són la mateixa nit de Sant Joan, que ens fa fer aquesta adoració al sol a través del foc. I el que volíem és que l'estadi olímpic reflexés al món, perquè no hem d'oblidar que l'encàrrec era difondre totes les televisions del món, aquesta passió borratxera, aquesta sana anarquia que dona la festa del foc, no? Per tant, allò va ser un moment molt important. Hi havia 1.500 persones intervenint-hi, i el que va ser millor és que hi vam poder-hi sumar moltes colles i moltes del bestiari popular de Catalunya.
Són 40 anys de Comediants, però són 30 anys, i de fet tu ja has anat anomenant-lo pel que al mig en tota aquesta conversa, d'un espectacle, un espectacle que es diu Dimonis. Dimonis és un espectacle que ha conviscut gairebé amb Comediants tota la vida, no? Diguéssim, és la presència aquella que parlàvem al començament del programa, de la cultura popular, que hi ha estat també amb altres coses, però sobretot en la part de foc, els Dimonis us han inspirat molt.
És un espectacle que no passa de moda, diguéssim, que és un clàssic per nosaltres i que sempre obté el mateix, diguéssim, resultat, que és aquesta meravella de les persones quan es senten envoltats per aquest element mític que és el foc, no? No hi ha lloc que no l'hagin fet, funciona de manera o una altra, però no hi ha lloc que no l'hagin fet que no tingui al final aquesta sensació d'haver-se alliberat i d'haver d'alguna manera combregat amb la natura de la qual formem part i en el qual el foc és un dels elements vehiculars, no?
De fet, parlaríem de dimonis i la gent podria pensar que es tracta d'un correfoc, no? I que sortiu allà doncs, amb el foc i ja està, però Dimonis té una estructura d'espectacle i vol dir una sèrie de coses.
Té una gènesi molt divertida que no sé si es coneix. Dimonis va néixer a Venècia. L'any 81, Comediants li van encomanar a la Bienal de Teatre de Venècia que reinventés el carnaval, que pensés algun ritual que pogués recuperar el Carnaval de Venècia, que s'havia interromput durant molts anys. El director de la Bienal, el director de teatre, Mauricio Escaparro, ens va permetre investigar, que és una cosa difícil. Ens va pagar una setmana a quatre de nosaltres a Venècia perquè anéssim als arxius i anéssim amb dues persones que tenien tota la informació del que es feia en els antics carnavals. Vam veure els gravats, vam veure els dibuixos del campanile, del passe San Marco, dels canals, per poder-nos inspirar. I llavors vam fer una fusió, com et deia abans, de l'esprit que portàvem empaltat nosaltres de la Patum amb la tradició del carnaval. I ens va semblar molt, divertit traduir una llegenda que era, a l'època en què s'explicava, era que a Venècia havia guanyat la batalla a la ciutat veïna de Pàdova. I llavors estaven obligats els de Pàdova cada any a donar-los un tribut que es feia un judici públic, i era un tribut que s'havien de donar a algú del clergue perquè la justiciessin i tal, no? Eren així d'animals. Això no podia ser, van terminar la Santa Seu, va dir, home, ho farem en forma simbòlica, val, doncs ens doneu 12 porcs i un toro, i posem la tiara de bisbe amb el toro, i els 12 porquets els hi posem els distintius dels clergues, no? Els fem passejar, els jutgem, els hi tallem el coll i fem una gran comilona. Aquest ritual de sang que es perpetuava cada any i tal, nosaltres vam traduir el sang vermell, foc, i vam construir un toro de foc, que en aquell primer dimonis, el vestuari nostre eren tot de personatges, per tant no eren l'ús del correfoc, sinó que eren personatges de la comèdia de l'art o una miqueta relacionats amb aquesta llegenda. Hi havia la cortesana, hi havia el marquès, hi havia el duc, hi havia el dandi, hi havia el gigoló, hi havia el nen, hi havia la nena, tots amb màscares de dimonis, que passejàvem aquest toro i al final el cremàvem, i amb un globo d'un toro blanc que ens va fer la Casa Forés, el que feia globus de paper, el deixàvem anar al cel, no? Com l'ànima que se n'anava. Llavors aquest ritual allà ens va funcionar i vam començar a afegir-hi coses, a afegir-hi músiques, a buscar-hi passos de dansa, a buscar-hi sonoritat i sobretot a investigar sobre la pirotècnia al servei de l'escenografia. És a dir, doncs, si ens aturàvem en una façana, com la podíem il·luminar? Si utilitzàvem els balcons per aparèixer els personatges, quin tipus de foc manual podíem fer servir? Si fèiem unes coreografies una miqueta com ara es fa el rock and roll, tres passos endavant i pumba, peta un volcà, etc. Com ho havíem de fer? També vam recuperar molta documentació que en deien i foc i di gioia, els focs d'alegria, que es feien al sud d'Itàlia, a Nàpols, i consistia en construir grans escenografies com decorats que després els encenien i cremaven tots, no? Que és una manera diferent i més teatral de les falles. Bueno, la falla és un monument i és molt teatral, però per nosaltres ens atreia molt aquesta escenografia que primer vivia en pirotècnia i després cremava completament. I a partir d'aquí, i a través dels anys, doncs el anàvem enriquint. Va tenir un període de 10 anys on la companyia era més o menys les mateixes persones, perquè encara vivíem tots junts, i per tant no hi havia moment del dia, entre el sopar, el viatge, que un no digués una parida, i si fem això, i si sortim com els sàtirs amb uns membres així de grossos, i tu que saps fer circ i vas encaixant aros de foc, ah, molt bé, i llavors que peti tot, saps? I anàvem construint com una dramatúrgia que cadascú ja portava el seu, i diguéssim que a partir dels anys 90 va ser quan vam dir, doncs, el farem protagonista de la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics i li donarem aquesta dimensió de que l'estadi olímpic sigui una olla de foc que bull i que dins... Sí, una mica inspirats amb els quadres del Bosco, del Jardín de les Delícies, nosaltres en dèiem el Jardín de les Malícies, i eren això, molts quadres de foc diferents, en els quals a l'època vam convidar a participar la majoria de grups de teatre que treballaven al carrer, des del tripijoc, els gresca fresca de Capellades, la gent de circ del circ perillós, etc. No? Perquè cadascú fes una família de dimonis de foc. Doncs uns que eren un joc infantil i jugaven, uns altres que eren ferrers i jugaven amb foc, uns altres que feien circ amb malabars i coses de foc, uns altres que brindaven amb una taula i feien foc, tot un col·lectiu de dansa que ballaven i feien foc, no? Aquesta era la cosa.
I em fa la feta que qualsevol que hagi pogut sentir ara tota aquesta explicació que ha fet en Jaume Bernadet pot treure'n moltíssimes conclusions. Pot entendre com es construeix un espectacle a comedians, per exemple, no? A base d'un treball constant i d'anar incorporant coses, d'anar incorporant gent també. Però es podria donar una idea també equívoca del fet que com si comedians fos un grup que fa 30 anys que viu del mateix espectacle, i això no és ben bé així, ni molt menys, perquè heu fet moltíssimes coses. La prova és que esteu amb nous projectes també i amb coses que heu de fer ara ja, que heu d'estrenar i que heu de fer noves. Què teniu a punt?
Bueno, com tu dius, hi ha un espectacle que és el que ens agrada, que és aquest, però hi ha coses noves que creixen constantment. D'aquí 15 dies estrenem a Moscou, dins del Festival Chekhov, un espectacle nou de teatre. Es diu Persèfone i són varietés mortals. Ens agrada tractar temes universals. Hem tractat el sol, amb el sol solet, hem tractat la nit, amb l'esplà de la nit, o hem tractat el temps, amb tempos, i sempre fèiem una pinzellada parlant de la mort. I hem pensat que ara era el moment de dedicar-li un espectacle completament de la mort, i ho hem volgut fer d'una manera musical, conyona, divertida, com si estessis una mica, amb moltes diferències, però com si estessis en un musicol o en un cabaret, i d'alguna manera desenfadada. I hem triat un personatge que es diu Persèfone, que es van inventar els grecs, per explicar aquest passatge entre el món real que estem i el més enllà que no sabem. I es van inventar aquesta deessa de l'Hades, no? Que era la Persèfone, que va ser raptada per Hades quan era la primavera, i al ser raptada Demeter, la seva mare terra, esdevenia erma, seca, eixuta, i quan ella tornava a la terra, tornava a florir la primavera, per explicar una miqueta el temps. Persèfone ens guia i ens porta ni més ni menys que tot allò que nosaltres inquieta i que no sabem. Hi ha unes coses que sí, ens n'enfotem una mica, com ens enfrontem amb la mort i totes les trifulgues que tenim i com ho hem de solucionar i què deixem, com deixem l'herència arreglada, i aquestes coses que ens inquieten, però també què és el viatge al més enllà, quines ofertes de més enllà n'hi ha, perquè cada religió i cada creença ofereix una, des de que et pots reencarnar fins a que no ja està, és passat i no hi ha res més, no? I sobretot el que és important és que Persèfone ens recorda, com el seu propi mite explica, que al final de tot reneix la primavera, reneix la vida, no? Llavors aquest espectacle és el que estem ja fent passes previs en públic i l'estrenem al mes de juliol al Teatre Chekhov, com et deia, a Moscou. Després farà temporada al Centre Dramàtic a Madrid i els Nadals estarà a Barcelona del 15 de desembre al 8 de gener.
No hi ha un dia que ens sàpiga més greu que avui, jo no el recordo, haver d'acabar una entrevista per dir allò, aquell tòpic de que no tenim més temps. Jaume, t'ho juro que és un plaer sentir-te parlar, perquè em parles amb passió d'allò que estimes, i quan una persona fa això realment val molt la pena sentir-lo, però ens hem d'acomiadar, o t'hem d'acomiadar amb el bon sentit de la paraula, diguéssim.
Bueno, doncs si algú no pot venir a Moscou, a Peralada celebrem els 25 anys i fem també un espectacle molt divertit el 15 d'agost que envaeix teatralment tots els racons, carrers, places de la població de Peralada.
Doncs ja ho sabeu, i nosaltres ho anunciarem i us posem un link ben gros a la nostra web, també cap a la vostra, perquè tota la gent que vulgui seguir, evidentment, aquesta trajectòria de comedians, que d'altra banda és prou coneguda i prou difosa en molts altres mitjans, no només en el Festa Festa, que a partir d'ara ho serà especialment. Jaume, moltes gràcies, de veritat, i fins una propera ocasió.
Gràcies.